I divendres és dia d'estrenes, d'estrenes a la cartellera dels cinemes. I per això sempre ens acompanya el comentarista de cinema Àngel Comas. Molt bon dia, tingui.
Hola, bon dia a totes.
I l'acompanya Eva Garrido. Molt bon dia de nou, Eva.
Molt bon dia.
Totes era ella, també.
Totes. Som dues. Dues i tu, Àngel. Estàs en bona companyia. I el Xavi Calvo, que reclama també una salutació, que tot i que el tenim a l'altre costat de la peixera, forma part de l'equip, i què en faríem sense ell? Totes i tots ens apunta.
També bon dia amb ell, eh? I sobretot avui, que està bastant així.
Sí, el tenim, avui l'hem de mimar, el Xavi, que sembla, no s'acaba de trobar bé.
Sembla que hagi vist una pel·lícula dolenta que l'hagi afectat, eh?
Doncs mira, no ho descartem, no li havíem preguntat. Tres pel·lícules que arriben aquest cap de setmana a Sant Cugat. Una serà la que comentarem, la última pel·lícula de Ridley Scott, Exodus, Dioses i Reyes, i les altres dues, Eva, quines són?
Doncs la primera, comencem amb l'última de Woody Allen, que es podrà veure a Cinesa i a Yelmo.
¡Bravo! Stanley, sigue siendo el mejor del mundo. Necesito tu ayuda.
La trama se complica.
Los Catlett son una familia de la alta sociedad del sur de Francia. Hay una jovencita que les ha hecho creer que es espiritista. Y tú eres el mayor desacreditador de pseudoespiritistas.
A mí no me engañará.
Sophie me miró a los ojos y me dijo cosas que no podía saber.
Y dicen que es muy agraciada.
Màgia a la llum de la lluna és l'últim títol de Woody Allen i s'emmarca en la França dels anys 20, durant l'època daurada del jazz, on un mag anglès, interpretat per Colin Firth, està decidit a desenmascarar a una falsa mèdium interpretada per Emma Stone. Això desencadenarà una sèrie de fets màgics que sacsegen la vida dels personatges.
L'he vist, però jo penso que valdria la pena deixar-la per la setmana que ve, perquè vés a saber quines pel·lícules tindrem la setmana que ve i si alguna mereixerà. Jo voldria dir d'entrada, no?, que el títol em sembla una mica garrincló, eh?
Sí, eh?
Que sí, i a més en original és igual, vull dir que no ha sigut...
Aquí no ha sigut un problema de la traducció, que a vegades fan estralls, sinó que...
Sí, jo només per avançar el tema diria que és una pel·lícula que té molt poc de Woody Allen.
Sí?
Sí, té molt poc, jo. Però, ala, és una pel·lícula que és, també és de Woody Allen. I parlant de Woody Allen, voldria...
Potser hi ha el jazz de Woody Allen.
Eh?
Potser hi ha el jazz d'aquests anys 20.
No, no.
Aquesta França que li agrada.
Sí, però no. Això és, sempre existeix, no?, els títols de crèdit i després l'ambient. Però no, això parlem la setmana que ve.
Parlem
si
la setmana que ve.
No, jo només volia dir una cosa, que hi ha una pel·lícula que li agrada de Woody Allen, que tampoc està massa aconseguida, que la fan al Verdi, que es diu Broadway Manhattan, i que aleshores ell surt com a artista invitat, que és una noia que li agrada molt al Woody Allen, i aleshores aquesta noia viu per al Woody Allen, parla amb una imatge d'ell, i és a dir, és només per dir perquè el Woody Allen és un home que ha calat en molta gent, que és un home que ha marcat la vida de molta gent.
I qui no coneix Woody Allen? Seria la pregunta, no? Com altres grans directors, potser hi ha gent que li passen per alt. Jo n'estic convençuda que preguntem al carrer per Woody Allen i la gent sap qui és Woody Allen.
El que passa que si anessis als Estats Units, si anessis al Deep South, per exemple, al sud profund, allà no el coneix ningú.
Efectivament, als Estats Units està... O sigui, Europa és on el tenim en un pedestal, si es pot dir.
A Nova York també.
Sí, també, perquè és que Nova York no... És Estats Units, Nova York? És una cosa diferent.
És una petita realitat.
Un petit oasi, no?
És un país dins d'un altre, no?
Jo de Woody Allen, no era de Woody Allen, sinó vaig veure el documental que li havien dedicat. Ara no recordo el director.
Sí, era una directora, Bàrbara no sé quan.
Estava al Verdi i tal, i em va fer molta gràcia que ell treia, que ell agafava i escrivia coses en paperets que li passaven pel cap, i tenia tot de retalls, i diu que a partir d'aquests retalls, a vegades, fent un collage de les frases que ell havia escrit, sortien pel·lícules, històries, o ell potser tenia al cap una escena, i diu, aquesta escena l'he de posar a algun lloc, i a partir d'aquella escena potser formava tota la pel·lícula.
És un home molt...
Em va semblar interessant.
És un home molt interessant, jo penso, que a part de tot, és un home que a la seva edat, em sembla que va fer 79 anys l'altre dia, té una creativitat total, fa una pel·lícula per any, treballa molt, i a vegades...
Ja en parlàvem quan va estrenar Blue Jasmine.
També. És a dir, a vegades és encerta, a vegades potser necessitaria una mica més de temps per elaborar-ho.
És que a vegades amb un any no n'hi ha prou.
Ara,
eh?
És admirable, eh? Per mi és un dels millors.
Parlarem, doncs, ho avancem, si no hi ha cap estrena que ens cridi més l'atenció, La màgia a la llum de la lluna, Magic in the Moonlight, per la setmana que ve, la comentarem profundament. També hi ha una altra estrena.
ens n'anem a Yelmo, aquesta estrena només es veurà allà, i és Ouija.
¿Nunca habéis pensado que cuando un ser querido muere tiene que haber una forma de hablar con esa persona? ¿Quieres hablar con Debbie? Sí. Aquí es donde murió Debbie. Creo que esto no es una buena idea. Amigos unidos para invocar, espíritus prestos a escuchar. ¿Puedes oírnos, Debbie? Te echo de menos.
El director d'aquesta pel·lícula és Styles White i un grup
de... No tinc
de...
el gust.
No?
I tu?
No, tampoc. Ah. Styles White, Àngel Comas, Styles White.
Ah,
no,
molt
encantat,
de gust, molt de gust.
Molt de gust.
Molt de gust. El que passa que vosaltres sou millors que aquest senyor White.
Carai. La... Mira, almenys ens coneixem, això sí.
Home.
Però no
compareu amb un director d'una pel·lícula de terror amb vosaltres.
Anem per feina, Àngel.
Maques, intel·ligents.
Sortirem aquí, vermelles.
Un grup de joves utilitza una Ouija per contactar amb un amic que ha mort recentment, però els problemes sorgeixen quan, sense voler, convoquen a una presència fosca. Aquesta pel·lícula és una adaptació del joc de tauler de Hasbro.
I què és una Ouija?
No, home, Àngel, ens està fent una pregunta trampa,
és que no,
perquè evidentment
Àngel Comas sap
què és una
Ouija. Jo estic fent una pregunta per il·lustrar una mica, perquè no tothom sap què és una Ouija.
Una Ouija?
És, és un nom que a vegades... És una cosa, un joc, o no és un joc, que té molts noms.
Ah, carai.
Sí, jo només Ouija.
Doncs jo només el conec amb el nom de Ouija. No,
Ouija va sortir no fa massa, arrel d'una pel·lícula que es deia Ouija, que sembla que era catalana, si no m'equivoco, la pel·lícula. Bueno, va, explica'm què és una Ouija.
Una Ouija, pel que jo tinc entès i pel que jo he vist, és un joc, és un taulell, on hi ha les lletres de l'abecedari, a l'esquerra la paraula sí, a la dreta la paraula no, i també hi ha uns números. Aleshores, la gent que fan com una sessió d'esperitisme, podríem dir, posa un anell o un símbol, un objecte al sobre.
Un got, jo havia vist, una cosa així, sí.
On hi concentren les seves mans, en principi, per transmetre energia o buscar-la d'algun lloc, i li plantegen preguntes que es puguin respondre doncs, amb sí, amb no, amb números i formant lletres no massa llargues doncs, amb aquest abecedari que hi ha. I en teoria, si és que funciona i pels que els hi funcioni, algun esperit es manifesta i mou aquest got o aquest anell o aquest objecte per damunt del taulell. No sé si s'entén.
Veus, Alba, que ja ho deia, que era millor vosaltres que no el senyor White. No cal dir res més.
Aquesta seria la meva definició, no sé si bona o dolenta.
Molt bé, molt
més completa no pot ser.
No, no, perfecte, tu.
Aquesta no l'hem vista, Àngel?
No, aquesta no l'hem vista, però bé, ja no l'aniré a veure, ja m'ho explicant-ho vaig.
Ja sabem més o menys què passarà. No sé si el que sí que l'anirà a veure és el nostre company Joan Ballbé, que ell és fan de les pel·lícules de terror i sobre...
Em sembla que ell sí, perquè fa una cara...
Ell fa que sí, ell, de seguida que hem parlat de la pel·lícula ha aparegut al costat
del Xavi a parar
l'orella.
Sí, ha sigut aquí, que això no m'ho perdo.
Passem ara, si sembla.
Serà un esperit que apareix?
En forma d'esperit no, de moment el tenim de cos present. Passem ara a la tercera estrena, que és també...
És la que comentarem més àmpliament.
La pel·lícula que comentem àmpliament, que és l'última pel·lícula de Ridley Scott, que és Exodus, Dioses i Reyes.
Moisés, Ramsés, os criasteis juntos como si fuerais hermanos. Protegeos el uno al otro. Siempre. Siempre has sentido que algo no cuadraba. Tus padres nunca te contaron la verdad.
¿Qué verdad?
El año de tu nacimiento hubo una profecía que nuestro guía nacería para liberarnos. Ese guía eres tú, Moisés.
Después de 400 años de esclavitud, las cosas han ido de mal en peor.
La pel·lícula, com dèieu, de Ridley Scott és una aventura èpica que narra la història de Moisès, que crec que a aquestes alçades la coneix tothom. Moisès, interpretat per... Sí, no? Per Christian Bale, és un home el coratge del qual va desafiar l'imperi quan es va rebel·lar contra el totpoderós faraó Ramsès, que està interpretat per Joel Edgerton. Alliberant a 600.000 esclaus en una èpica fugida a través d'Egipte. Ja la sabem, la història que Moisès va obrir el mar, el va partir en dos i van poder passar, no?, els esclaus.
Sí, de fet la pel·lícula és un remake és una nova versió dels Deu Manaments dels Cecil B. DeMille. El que passa, clar, han passat no sé quants anys, 50, 60 anys d'aquella pel·lícula, i els efectes especials d'aquella pel·lícula molt bons també, quan s'obre el, no sé si l'heu vista, quan s'obre el mar i passen, estan molt ben lograts, però clar, era, sembla que era l'any 50 i alguna cosa així. I aquesta pel·lícula doncs l'haguessin pogut estalviar en el qual la part temàtica, com dius tu molt bé, és molt conegut, no porta res nou en la part temàtica. Ara, en la part de cinema espectacle, és realment espectacular en alguns moments. És l'escena aquesta famosa del mar, que és la que tothom espera.
Sí.
Aquí no s'obre el mar, sinó que es retira com si fos una marea.
Com si hagués d'arribar un tsunami, diguéssim.
Sí, i al final ve un tsunami. És a dir, tota l'aigua que se l'ha anat cap a terra ve com a excursionar. És a dir, les escenes espectaculars estan molt bé i he de dir que no es noten pràcticament gens que estan fetes amb ordinador. Que això és molt important perquè la pel·lícula del Cecil B. DeMille, els figurants eren els figurants. Si n'hi havien 600.000, doncs n'hi havien 600.000. Bueno, és un dir,
sí.
No? I aquí, amb les pel·lícules actuals que es fan amb ordinador, tothom sap que no són 600.000, sinó com és un multiplicat per 600.000. I aquí no es nota. Ara, la pel·lícula no té importància, és una versió lliure de la història de Moisès, perquè evidentment la Bíblia es pot interpretar de la manera com vulguis, no?
Com qualsevol llibre o qualsevol novel·la.
I aleshores tampoc cau amb la religiositat, de que si Déu, de que si Moisés... No,
no és un Noé.
No, tampoc cau en la part social, encara que surti. És el director vol fer una cosa espectacular i és el que fa. I els actors...
És una pel·lícula per gaudir de la imatge i dels efectes, més que de l'argument.
Sí, però més que res d'això, i a més que sap què passarà, no passa res, és previsible, no passa res. Llavors, aquí la cosa seria que els actors fessin aquelles interpretacions tan espectaculars que diguin, home, una interpretació d'Òscar o una interpretació de...
Christian Bale bé ho podria fer. S'ha primat molts quilos, perquè l'última pel·lícula, si no m'equivoco, de Christian Bale va ser la de la gran estafa americana, que s'havia hagut d'engreixar.
És veritat, està més gras que aquesta, sí.
I aquesta ha tornat a recuperar la seva figura. No sé si acaba de ser gaire sa aquests canvis de pes tan bruscos que va fent
no,
per els seus papers.
A vegades afecta la cervell. Mira el Robert De Niro, per exemple.
I també la Renée Zellweger, quan també, va haver de fer el diari de Bridget Jones.
Però aquesta tenia cervell abans, no?
Sí, que espero i desitjo. Àngel, un debat que teníem abans l'Alba i jo a la redacció és que aquí, en aquesta pel·lícula, tenim representació espanyola amb Maria Valverde.
Sí, jo no la vaig reconèixer, eh?
No, està molt disfressada.
També estarà Sigourney Weaver. Jo, de veritat, et confesso que ho sé perquè ho he llegit després, però jo no les vaig reconèixer, perquè la Maria Valverde és una dona, en principi, guapíssima, que jo sàpiga, oi? És una de les actrius més guapes al cine espanyol. I jo no la vaig reconèixer, ho sento molt, però... I he vist quin paper feia, després... Ah, mira, potser sí.
És un petit paper o és gran?
És un petit paper, sí. Secundari important. També estava en Kingsley, d'un petit paper, i això en Torturro, que John Turturro és un dels grans actors que, pobre home, en aquesta té que fer un paper d'aquells d'estrassa que... Igual que Christian Bale. I el Christian Bale, pues, no sé què dir-te, no ho vaig creure.
Maria Valverde té un Goya, vull dir...
Sí.
A veure, no ho sé, però suposo que amb aquest paper secundari important tampoc deu tenir gaire oportunitat, no?, de demostrar les seves dots interpretatives, potser en alguna altra ocasió ja...
Bueno, la Condessa Bontissé també té un Goya, no?
Sí?
En el seu museu.
Jo li deia a l'Eva abans, quan preparàvem el programa a primera hora del matí, i li dic, no, tothom que té un premi se l'acaba de mereixer.
Però la Maria Valverde és una dona que ha fet alguna pel·lícula, que està bé, i a més, ja et dic, físicament és guapíssima, i aquí no se l'explota en aquest sentit. Igual que la Sigourney Weaver, no oblidem qui és la Sigourney Weaver, Alien, per exemple, i aquí també surt i passa desapercebuda. Ara, Christian Bale... I ofereixo que fa una de les pitjors interpretacions de la seva vida.
De les pitjors interpretacions?
Per mi sí, perquè ell té una transformació com a Moisès. La primera part, ell és una mena de germanastre del Ramsès. I aleshores, a la primera part fa una interpretació massa irònica, sembla que se n'enfumi del personatge. I la segona part fa una interpretació massa transcendental. I clar, això no sé. Jo penso que malgrat els actors, malgrat aquestes figures, com que l'espectacle és l'espectacle, la pel·lícula agradarà a qui s'agradi l'espectacle, ja està.
i poc més. Voleu escoltar alguna crítica d'alguna revista?
Sí, anem a la crítica. Sí,
al Variety diuen que sense cap dubte és fascinant aquesta pel·lícula. El The Hollywood Reporter, en canvi, diuen que el guió està bé, Ridley Scott mostra les seves dots com a director, però alguns dels actors li fallen. I al IndieWire diuen que, tot i aquesta gran interpretació, aquest gran pressupost que han fet servir per la pel·lícula, a la seva major part resulta una avorrida decepció.
Mira, estic d'acord amb aquell dia, amb el del Hollywood Reporter, més o menys, no?
Les interpretacions no acaben de lluir.
Jo penso que no.
Perquè tenia un gran pressupost.
Sí, sí, ara hi ha una reinterpretació de la part bíblica que sempre pot ser interessant, això, no?
Doncs amb aquestes crítiques i amb la teva opinió, Àngel, acabem aquest comentari d'Exodus, Dioses i Reyes. Qui vulgui anar a veure-la ja sap que l'espera un gran espectacle. De l'argument, poca cosa a dir-ne.
Ah, això mateix.
Ens veiem divendres que ve. Molt bon cap de setmana.
Adéu.